Casualitat o no, l'acord s'ha tancat en 9-N. Si no hi ha sorpreses d'última hora, Pedro Sánchez serà president. I tant el seu emissari, Santos Cerdán, com el líder de Junts, Carles Puigdemont, han utilitzat el terme històric.
Com sabeu, avui el Partit Socialista i Junts per Catalunya han subscrit un acord marc on s'accepten les condicions per iniciar una negociació política en els termes que hem vingut reclamant i amb un objectiu compartit, que contribueixi a la resolució del conflicte històric entre Catalunya i Espanya.
Estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica.
Però en el recorregut cobren, s'intueixen obstacles. D'entrada és fàcil imaginar que el PSOE i Junts faran interpretacions diferents del text. L'escrit és singular, ja diu que els uns demanaran un referèndum d'autodeterminació i que els altres els diran que el marc és el de l'Estatut del 2006. No anticipa què passarà quan s'arribi a aquest punt. També s'intueix la rivalitat entre independentistes, mentre que Junts es voldrà adjudicar els passos decisius. Esquerra Republicana els ve a dir que benvinguts a la negociació i l'ANC o la CUP acusen Puigdemont de trair els ideals independentistes.
Junts lliga el seu futur al Partit Socialista Obrer Espanyol i s'allunya de les posicions independentistes.
I a tot això cal afegir-hi la mobilització de la dreta tant a nivell polític...
Y nos han colado una dictadura. Nos la han colado por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella.
Com al carrer, avui un altre cop escenari de protestes antiamnistia tant a Barcelona, molt minsa, com a Madrid, més nombrosa. L'espectre d'eslògans és cada vegada més variat. Els Borbons, els taurons, diuen. I també en guàrdia els jutges. Totes les associacions judicials, també les progressistes, rebutgen un dels conceptes estrella de Carles Puigdemont, el de lawfare, les persecucions per motius judicials. De seguida ho analitzarem tot plegat.
Catalunya nit.
Podrem escoltar dues veus destacades sobre el conflicte al Pròxim Orient. L'articulista israelià del diari Haaretz, Gideon Levy, des de Tel Aviv.
Què vol dir ara guanyar la guerra? D'acord, conquerim Gaza. Això és una victòria? No n'estic segur. Què farem amb Gaza? Matarem tots els líders de Hamas? Això és una victòria? Què ve després de Hamas?
What comes after Hamas?
I a Barcelona, l'alcalde de Ramala, el palestí Issa Kassis.
What has been declared?
El que han declarat és que volen erradicar Hamas de Gaza i després permetre que l'autoritat palestina se'n faci càrrec. Fer-nos càrrec de què? Controlem nosaltres ara Cisjordània per fer-nos càrrec de Gaza?
To take care of Gaza?
El Departament d'Educació exigirà que les escoles i els instituts regulin per al curs que ve l'ús del mòbil als centres. I en un informatiu tan carregat d'informació política, buscarem un respir amb el contrabaix de Ron Carter, un músic històric que ha tocat amb Miles Davis i que avui actua a Barcelona. Són les 10 i 4 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Per entendre el present, de vegades cal retrocedir una mica i ens volem situar a finals de maig en un punt de sortida d'uns mesos frenètics. Un recorregut sonor que desembocarà en l'acord d'avui.
Hemos ganado limpiamente, democráticamente, las elecciones municipales y autonómicas en nuestro país.
He comunicado al jefe del Estado la decisión de convocar un consejo de ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso...
El Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones generales.
Creo que España ha sido bien clara. El bloque involucionista ha fracasado.
Al no haberse alcanzado la mayoría requerida y, en consecuencia, al no haberse otorgado la confianza de la Cámara para la investidura, esta circunstancia se comunicará a su majestad el rey.
Transcurrida la fracasada investidura de Feijóo, me desplazaré a Cataluña y tendré encuentros, todos y cada uno de ellos, imprescindibles para hacer lo que debemos de hacer.
Qui s'ha de moure és aquell que ens necessita.
Jo crec que ara, al moment de la investidura, és el moment de negociar l'amnistia i s'ha d'anar pas a pas.
En el nombre de España, en el interés de España, en defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos en la dictadura.
L'amnistia per si sola no resol el conflicte polític. És una eina per avançar, però en tot cas, avui l'amnistia avança. Hem
complit... Esto es un disparate democrático, sin límite, sin antecedentes. Un disparate democrático que no cabe en nuestro país.
¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión!
Lo que pedimos a los servidores públicos es que no obedezcan órdenes ilegales.
¡Deja la porra, maricón!
Atentar contra los partidos políticos es atentar contra la democracia.
Mi respaldo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, condenar estos actos vandálicos, apoyar a quienes se manifiestan pacíficamente.
La violencia no tiene cabida en democracia.
Podrán decir, hacer, pero que no nos intimidan y que vamos a seguir adelante y que vamos a tener gobierno y que vamos a gobernar 4 años más.
És 9 de novembre. Fa 9 anys de la consulta del 9-N i justament avui és quan es firmarà l'acord entre el PSOE i Junts per investir Pedro Sánchez.
Es cierto que la democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, pero no es...
No era por los homosexuales, no era por las mujeres, no era por el ecologismo, no era más que para imponernos una dictadura.
Es hora de conceder a la sociedad catalana y al resto de la española un nuevo horizonte en el que las dificultades del pasado no sean un obstáculo.
Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, el a cambio de nada ha anat a la paperera de la història.
Doncs són les 10 i gairebé 8 minuts i una nit més, és la setena. Hi ha aquestes concentracions davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz que creiem, intuïm pel que sentim, que comencen a pujar de to, com va passar ja ahir i també abans d'ahir. Allà hi tenim a la nostra companya Paula Brujats. Bona nit.
Bona nit, sí, Manel. Doncs ha estat arribar a les 10 de la nit i aquí ha incrementat la tensió. Havia estat tot tranquil fins fa molt poca estona, però ja fa ben bé uns 5 minuts que els manifestants estan llançant petards a la línia policial. Podria dir que en 2 minuts n'han caigut ben bé una dotzena. També llancen bengales en aquesta línia policial. Això ha obligat a la policia doncs, a avançar posicions, però es mantenen encara darrere d'aquestes tanques que protegeixen el cordó policial. El que ha passat ara és que ha canviat el perfil de primera fila d'aquesta manifestació. Si durant tota la nit hi havia hagut doncs, gent gran, famílies, persones tranquil·les que sí que han cridat molt proclames contra Pedro Sánchez i Puigdemont, però no havien fet cap mena de llançament ni cap acció violenta, doncs ara d'aquesta primera fila ja se n'han apoderat joves que porten buf, que vesteixen caputxa i que es tapen mitja cara, molts amb els braços alçats, amb insults cap a Pedro Sánchez, també cap a la policia, repetint aquests càntics racistes que ja hem anat sentint aquests últims dies. Hem sentit també els primers cara al sol, hem vist els primers braços alçats fent la salutació feixista, i justament aquesta era la preocupació de la policia, que ja fa una bona estona doncs, que s'havia posat els cascos, havia tret els escuts, havia tret doncs, les primeres escopetes de pilotes de goma i de salves, perquè tenien la informació doncs, que alguns grups ultras s'estaven dirigint cap a aquesta manifestació i que s'hi podien infiltrar, i d'aquí el que estem veient ara el que està passant a primera fila. De moment, ja us dic, aquesta desena, ja vintena de petards que van caient, la policia que avança posicions i, per tant, que va creixent la tensió.
Paula, aquests dies, el dia que hem vist més gent manifestant-se va ser abans d'ahir, si no m'equivoco, 7.000 persones. No sé si avui hi ha més gent, menys, és a dir, si es nota que hi ha hagut aquest acord i si els ànims es van caldejant per això, perquè ja l'acord sembla que és un fet entre Junts i el PSOE.
Mira, amb xifres oficials a aquesta hora hi ha menys gent que les protestes que vam veure abans d'ahir. La delegació del govern espanyol aquí a Madrid ha xifrat la concentració en 6.000 persones per ara. Aquesta és la xifra provisional, veurem si acaba sent o no la definitiva, perquè realment hi ha moltíssima gent, no és només aquesta confluència del carrer Ferraz amb Marqués de Urquijo, sinó que també els carrers adjacents estaven molt plens. Hem de dir que també el que hem vist és molta gent que ja anava desfilant, sobretot el que és la cua de la concentració, els marges, i ara doncs queda tot aquest nucli més dur que està fent doncs aquests primers llançaments. La manifestació d'avui, com la resta de dies, doncs l'han convocat associacions vinculades a l'extrema dreta de Vox, la de avui, però l'ha tiat directament a Vox, al partit de Santiago Abascal, que s'ha deixat veure en aquesta manifestació, perquè fins fa molt pocs minuts Abascal era aquí entre els manifestants. Sí que avui, a diferència del que va fer uns dies, no s'ha apropat a primera línia, s'ha mantingut doncs més allunyat, enmig dels manifestants, però fa una estona que ha acabat de marxar. Però el que ha fet abans d'anar-se'n, i mentre estava aquesta concentració, doncs ha estat a tiar a la manifestació permanent, a la revolució cívica, ha dit, als carrers, després de l'acord que han firmat avui Junts i el Partit Socialista Obrer Espanyol.
A la portada hem seleccionat aquests crits contra el rei. No sé què és els lemes contra qui dirigeixen sobretot la ira els manifestants avui.
Sobretot contra Pedro Sánchez i Carles Puigdemont, ja és un clàssic d'aquestes últimes nits, però sí que és cert que avui hi ha tres paraules que s'han apoderat d'aquesta manifestació: dictadura, cop d'estat i Pedro Sánchez dictador. Per tant, el que veiem és que els manifestants avui es fan seves les paraules que hem sentit aquest matí de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, parlant directament de dictadura imposada per la porta de darrere. També les paraules de Santiago Abascal, parlant de dictadura i de cop d'estat. Són els càntics que més s'han repetit. Sánchez dictador és un càntic nou que no havíem sentit fins avui. Més enllà d'això, els podríem dir, per dir-ho d'alguna manera, Manel, ja clàssics. El que te vote chapote, Espanya no es ven, aquest que recuperava Borbons als taurons, i és que la Casa Reial i Felip VI també s'estan portant bona part d'aquesta escridassada, perquè els manifestants doncs l'acusen de no fer prou per evitar el que ha passat avui, de no fer prou per protegir, diuen, l'Estat, i després els habituals càntics racistes i també doncs contra la policia, que els manifestants també acusen de ser còmplice del que està passant a Espanya.
I per acabar, no sé si avui també has pogut veure símbols, diguem, preconstitucionals, perquè és curiós que cridin contra una suposada dictadura, però a la vegada en defensin una altra, la que hi va haver abans que s'aprovés la Constitució.
Sí, sí, avui també les hem vist. Jo diria que n'hi havia menys que altres dies, però sí que han arribat a primera fila, no? Doncs algunes banderes franquistes amb l'àguila. Després també veiem moltes banderes espanyoles amb l'escut retallat, i algunes altres banderes de simbologia franquista sí que també, com us deia abans, no? Hem vist ja en diverses ocasions alguns manifestants amb el braç alçat, cantant Cara al Sol i altres himnes de la Falange Espanyola. Per tant, aquests crits de dictadura, cop d'estat, dictador, que venen acompanyats d'aquesta simbologia, que en aquestes últimes 7 nits aquí a Ferraz podríem dir que no se n'ha anat mai.
Doncs moltíssimes gràcies, Paula Brujats, per aquesta última hora. Si hi ha qualsevol qüestió que creus que és remarcable, des d'ara i fins a les 11 ens pots demanar pas i te'l cedirem encantats. Moltíssimes gràcies. Fins ara, Paula.
I tant, us demano pas. Fins ara.
I a Barcelona també s'ha convocat avui una manifestació contra l'amnistia organitzada per diferents entitats unionistes i amb la presència de dirigents de Vox. La protesta ha acabat sense incidents davant la delegació del govern espanyol. Barcelona, Arnau Maimó.
La plataforma Ultras, Los de Artós i el moviment d'extrema dreta Revuelta han punxat aquesta tarda a Barcelona. Només han aconseguit mobilitzar 350 persones segons la Guàrdia Urbana. La cúpula de Vox a Catalunya, diputats i eurodiputats, amb Ignacio Garriga al capdavant, s'han sumat a la concentració davant de la delegació del govern espanyol. La manifestació ha acabat sense incidents. Un gran dispositiu policial ha protegit l'edifici. S'han sentit càntics racistes i insults contra Carles Puigdemont i Pedro Sánchez. Els manifestants asseguren que continuaran sortint al carrer fins a recuperar el control d'Espanya.
Doncs ja hem passat per les mobilitzacions, són un quart d'11 i el que volem fer ara és mirar-nos bé aquest acord que és el gran protagonista de la jornada d'avui. L'acord tancat avui a Brussel·les entre Junts i el PSOE aposta per la via de la negociació per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat a canvi d'investir Pedro Sánchez. Des de Brussel·les, Carles Puigdemont ha donat per assolit el marc de condicions que havia fixat per pactar amb els socialistes i ha justificat el pacte com l'oportunitat d'obrir una nova etapa, tot i que incerta i plena de desconfiances. L'acord conté les bases d'un nou procés negociador i inclou la llei d'amnistia. Martí Ferrero, bona nit.
Hola, bona nit.
Quins són els compromisos més destacats d'aquest acord?
Mira, l'aposta dels dos partits per la negociació i l'acord com a mètode per la resolució del conflicte polític. El document fa molt d'èmfasi que s'hi aposta des de la profunda discrepància dels projectes que representen, amb un llenguatge molt calculat. Junts explora la via negociadora i, perquè no sigui dit que renuncia a la unilateralitat, i fa constar que manté la legitimitat tant del referèndum de l'1 d'octubre com de la DUI del 27 d'octubre. Negociació sí, però amb la necessitat de diferenciar-se d'Esquerra. Per això, Carles Puigdemont justificava el pacte en aquests termes.
Per això era molt important que s'assumís d'entrada que cal abordar la resolució del conflicte en termes diferents dels de la darrera legislatura. Que per fer el mateix que s'ha fet i dir el mateix que s'ha dit en aquests darrers 4 anys... Junts per Catalunya no fa cap falta.
I el líder negociador del PSOE, Santos Cerdán, no ha dubtat a qualificar l'acord d'històric.
Han pasado 6 años desde el 2017 y el conflicto de fondo en Cataluña sigue sin resolverse. A pesar de las profundas divergencias, estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica.
Hi ha diferència entre aquesta aposta negociadora de Junts i l'estratègia d'Esquerra Republicana que ja fa 4 anys que practica?
Sobretot el fet que Junts ha obtingut una de les grans exigències que plantejava. Les negociacions entre els dos partits tindran un mecanisme de verificació, una figura o organisme internacional ja pactat entre les parts que certificarà l'evolució de les converses. Un arbitratge que Junts justifica per salvar el gran pòsit de desconfiança que manté amb el PSOE. La taula de negociació entre els dos partits tindrà 2 potes, la nacional i la de superació de les limitacions de l'autonomisme. En la primera, Junts hi portarà un referèndum d'autodeterminació emparant-se en l'article 92 de la Constitució. En la segona, el traspàs del 100% dels impostos dels catalans. Hi haurà una primera reunió aquest mes de novembre. Puigdemont anuncia que hi participarà i, per tant, és molt previsible que es convoqui fora de l'Estat espanyol.
Del que hem sentit a parlar més aquests dies previs és, sens dubte, de la llei d'amnistia.
Sí, una amnistia que finalment abastarà des de l'any 2012 fins ara i que inclourà els líders i ciutadans que abans i després de la consulta del 9-N i del referèndum de l'1 d'octubre hagin patit causes judicials vinculades al procés independentista. Un dels nusos que més ha complicat la recta final de les negociacions han estat els casos de l'Ofer, és a dir, processos contra independentistes per causes alienes al procés, però considerats com una expressió de persecució per raons polítiques. Sobre això, l'acord remet a les conclusions a què arribin les comissions parlamentàries d'investigació.
És una manera de retornar a la política allò que és de la política. Una amnistia que no pot excloure tampoc les víctimes de la guerra bruta de les que l'Estat espanyol mena contra l'independentisme des de fa anys. Amb alguns episodis coneguts, però amb d'altres que coneixerem a través de les comissions parlamentàries creades per saber la veritat.
Un acord que parla també de facilitar l'estabilitat del pròxim govern de Pedro Sánchez. És un acord d'investidura o de legislatura?
Bona pregunta. L'acord té vocació de legislatura quan comença afirmant que busca resoldre el conflicte polític i procurar la governabilitat de la nova legislatura espanyola. Però només serà de legislatura en funció del compliment dels acords. Puigdemont adverteix que l'estratègia de Junts serà la de la negociació permanent.
Aquí se l'haurà de guanyar acord a acord. Sense acords, sense el compliment, la legislatura no té cap recorregut. D'alguna forma, a canvi de nada, ha anat a la paperera de la història.
El pacte parla d'oportunitat històrica, però, com ha admès Puigdemont, només els resultats que s'obtinguin diran si es tracta, com ell mateix reclamava, d'un autèntic acord històric.
Aquest acord amb Junts com deixa el calendari de la investidura?
Doncs l'aclareix. Junts ha d'acabar de validar el pacte internament. L'executiva del partit ja ho ha fet per unanimitat. Demà el debatrà el Consell Nacional i durant el cap de setmana es farà la consulta a la militància. El PSOE encara necessita tancar l'acord amb el PNB. I a partir d'aquí que la presidenta del Congrés, Francina Armengol, fixi data pel ple d'investidura. Els socialistes treballen amb dimecres i dijous de la setmana vinent, és a dir, el 15 i 16 de novembre.
Moltes gràcies, Martí, i a tots els que ens esteu escoltant, sapigueu que aquest acord, el text íntegre que s'ha presentat avui, el podeu trobar a la nostra pàgina web, a la del Catalunya Nit, i el que volem preguntar-nos ara amb el cap de política de Catalunya Ràdio, que és el Marc Vidal, i ja el tenim aquí també. Bona nit, Marc.
Hola, bona nit.
Si tot això es podrà complir, volem destapar les fragilitats d'aquesta entesa, quins són els riscos que hi veiem, i comencem, Marc, per la llei d'amnistia. Es podrà fer efectiva?
De moment aquesta llei encara no l'hem vista, sí que sabem que els jutges hi estan en contra i que hi ha moviments com el d'aquesta setmana a l'Audiència Nacional imputant el terrorisme, el tsunami democràtic, doncs han obligat a repassar paràgraf per paràgraf el que dirà aquest text. Sí que jo crec que hi ha dues qüestions bàsiques. Primer, què diu el text sobre la qüestió de qui ha de demanar aquesta amnistia, si ho han de fer els jutges automàticament a partir de l'aplicació de la llei o són els propis condemnats o processats els que han de demanar l'amnistia. Per tant, això ja serà un punt per veure si realment la cosa s'allargarà molt o no. I a l'altra banda, aquesta resistència dels jutges a aplicar-la, doncs veure quins recursos posen en marxa els jutges, no? Poden anar des del Tribunal Constitucional a demanar empara abans d'aplicar la llei, per tant també mesos de retard. Poden anar també fins a la justícia europea, per exemple, si el Tribunal Suprem demana empara a Luxemburg abans d'executar-la, una qüestió que tampoc és descartable. Per tant, tot això, mesos que venen per endavant, si no, en algun cas, anys. Perquè, a banda, també hi ha la consideració del que apuntava el Martí, que són aquests casos dubtosos que han fet ballar l'acord fins als últims dies, aquests casos de l'Ofer. En aquest cas, abans de tot això, s'haurà d'esperar aquestes conclusions de les comissions d'investigació al Congrés que es posaran en marxa. Per tant, també tot això va endarrerint en el temps l'aplicació d'aquesta llei.
És més fàcil ara imaginar-se tornant Carles Puigdemont i fent política des de Catalunya?
Sí, aquesta és la gran pregunta. Recordem, ara al febrer de 2025 hi ha previstes eleccions al Parlament. Si podran presentar Carles Puigdemont o Oriol Junqueras és una decisió d'entrada que haurien de prendre ells, però en tot cas, també, ara massa d'hora per saber on serem, justament perquè portarem aquest endarreriment, no? Caldria que la llei d'amnistia estigués en vigor. Això vol dir que haurà d'haver superat el tràmit parlamentari. El Congrés, com a mínim, recordeu, per la derogació de la sedició, rapidíssimament van ser un parell de mesos. El Senat, el PP, ja ha dit que allargarà tot el que pugui, com a mínim un parell de mesos més. Doncs veurem també quan s'acosta l'estiu en quin punt estem. A banda, també, aquestes maniobres de la judicatura per frenar l'aplicació de la llei, veurem en qui acaben. I superat això, a part dels recursos a la justícia espanyola o el constitucional, doncs veurem com avancen els processos. Això sí, processos que en alguns casos ja estan oberts, que continuaran el seu camí la setmana que ve mateix, per exemple, vista al Tribunal de Comptes per les despeses de l'acció exterior. En aquest cas veurem el Banc dels Acusats, Artur Mas, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i molts altres líders del procés. Per tant, a les eleccions catalanes, al febrer del 2025, veurem si s'hi poden presentar o no. A les europees, que en aquest cas són el juny de l'any que ve, sí que qui es pot tornar a presentar serà Carles Puigdemont, que podria optar a repetir la seva acta d'eurodiputat.
Ja hem fet una pregunta del milió, n'hi afegim un milió més. Referèndum d'independència, el podran fer?
L'objectiu final d'aquest referèndum d'independència és coincidència de Junts i Esquerra. A l'acord es diu que ja aquest mes de novembre es farà una primera reunió negociadora on Junts reclamarà aquest acord emparat en la Constitució i el PSOE respondrà que no, que només volen un desplegament de l'Estatut, i a partir d'aquí veurem com s'avançarà. Entenem que amb negociació, a la recerca d'aquest punt intermedi, també hi ajudaran aquests verificadors que estaran supervisant el procés, però atenció perquè podem anar de crisi en crisi, perquè Junts lliga al futur de la legislatura, com deia el Martí, als avenços i al compliment del que en surti d'aquesta negociació. Per tant, si no s'avança cap al referèndum, veurem què passa.
Va, i n'afegeixo una més. L'acord parla del dèficit de finançament de Catalunya, un dèficit històric. Es podrà revertir?
També veurem, perquè les posicions estan gairebé igual d'allunyades en aquest punt, com la nit i el dia. Junts demana la reforma del finançament per reconèixer la singularitat de Catalunya. El PSOE nega aquesta opció, aposta per incrementar els recursos, també un altre cop a la recerca d'aquest punt intermedi. Com veus, Manel, venen mesos, per tant, anys, si no, d'una legislatura amb bastanta feina.
Sí, perquè és un acord singular, curiós, en el sentit que ja avancen que uns voldran fer un referèndum i els altres diran que el marc és l'Estatut, no? I recull tant una posició com l'altra, el que no diuen és què passarà després, quan s'arribi a aquest punt.
Correcte, tot just és a l'inici d'aquesta negociació, per tant és tot just ara obrir la negociació i a veure com s'avança els pròxims mesos.
Perfecte, doncs aquí estarem per anar-ho explicant. Gràcies i bona nit. 5 minuts i arribarem a 11:15. A Catalunya, l'entesa PSOE-Junts s'ha rebut de manera antagònica dins de l'independentisme. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho ha celebrat, mentre que la CUP ho ha considerat un greu error. Sentim el president Aragonès i el diputat cupaire, Xavier Pellicer.
Celebro que l'amnistia pugui tirar endavant, celebro que s'obri una etapa en què ens centrarem en la resolució del conflicte polític. Celebro també que els acords de millora de les condicions de vida doncs també ara es podran doncs definitivament implementar i també doncs celebro que coincidim en la via de la negociació per aconseguir aquests objectius.
Amb aquest pacte, Junts lliga el seu futur al Partit Socialista Obrer Espanyol i s'allunya de les posicions independentistes i, per tant, de les polítiques socials, com són el dret a l'habitatge, la defensa de la llengua o les polítiques contra el canvi climàtic.
I atenció també a aquest moviment, perquè els jutges es revolten contra el pacte que han signat el PSOE i Junts per Catalunya. Totes les associacions judicials, també el sector conservador del Consell General del Poder Judicial, rebutgen el concepte de lawfare, el que defineix les suposades persecucions judicials per motius polítics. Sergi Molero.
En un comunicat, les associacions denuncien que aquesta mesura és una intromissió en la independència judicial que trenca, diuen, la separació de poders. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Alejandro González Mariscal de Gante, el portaveu de l'Associació Professional de la Magistratura.
La Junta de Jueces la limita la ley y la limita la ley con carácter previo, es decir, antes de que se produzcan los hechos. Lo que está pretendiendo ahora es limitar las mismas voces después de que se produzcan los hechos y después de que hayan sido juzgados, y solo para obtener un beneficio. En este caso, la investidura o la estabilidad de un gobierno determinado para conseguir los apoyos necesarios.
L'Associació de Fiscals també s'oposa a l'entesa. Fan servir els mateixos arguments que els jutges i afegeixen que és un menysteniment a l'estat de dret. I el portaveu de l'Associació Professional i Independent de Fiscals, Salvador Viada, en declaracions a Europa Press, diu que l'acord suposa un canvi de model constitucional.
Davant d'aquesta mena de revolta de jutges i fiscals del PSOE, ha volgut aclarir que l'acord no preveu la creació de comissions d'investigació amb l'objectiu de detectar casos de lawfare.
L'acord es refereix, diuen els socialistes, és a la reactivació de la Comissió d'Investigació de l'Operació Catalunya. Hi ha una nova comissió sobre Pegasus i afegeix que l'objectiu és garantir l'estat de dret. Per tant, insisteix el PSOE que el Congrés no revisarà cap sentència judicial. El Congrés aclareix al partit de Pedro Sánchez no fiscalitzarà els jutges perquè els respecta, així com també la separació de poders. Alejandro Mariscal de Gante, portaveu de la principal associació de jutges, aplaudeix el que considera una rectificació de los socialistas.
Me parece que es una vulgarmente recogida de cable de lo que se ha dicho, bastante alejado de lo que originalmente ponía, y celebro que el Partido Socialista se dé cuenta de que eso es sumamente peligroso.
També el Partit Popular ha carregat contra l'entesa PSOE-Junts. Alberto Núñez Feijóo, el líder de la formació, ha parlat de cessió dels socialistes per clavar un cop a la democràcia.
Es cierto que la democracia española está volviendo a sufrir un ataque sin precedentes, pero no es la primera vez que la democracia española se ha visto amenazada. El golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el golpe del terrorismo de ETA durante décadas y el golpe perpetrado por el independentismo catalán en 2017 fueron desafíos a la libertad y a la convivencia en España.
La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anat fins i tot més enllà. Ha assegurat que Espanya s'està endinsant en una dictadura.
En el momento en el que nos han estado metiendo la memoria histórica, que es el Valle de los Caídos, todo era mentira, no era por los homosexuales, no era por las mujeres, no era por el ecologismo, no era más que para imponernos una dictadura.
Per la seva banda, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha assegurat que comença una resistència civil que assegura que serà llarga.
Un pacte que té també una dimensió econòmica i la COE assegura que l'acord genera preocupació als empresaris i ha convocat un comitè executiu d'urgència per dilluns que ve. Però Foment ja ha celebrat que PSOE i Junts s'emplacin a promoure el retorn de les empreses que van marxar de Catalunya després de l'1 d'octubre.
De la seva banda, la patronal Pimec demana estabilitat. Antoni Canyete és president de la patronal de les Pimes.
Necessitem lo abans possible un govern i lo més estable possible. Per tant, des del respecte a la configuració d'aquestes majories i lo que han decidit els ciutadans, lògicament demanem això, lo abans possible i lo més estable possible un govern.
El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, veu imprescindible augmentar la capacitat de la Generalitat per recaptar i gestionar els impostos.
La idea bàsica seria que qui gasta ha de ser qui ha de poder recaptar els impostos i saber que aquests principis són compatibles amb fixar un cert volum de transferència interterritorial.
Els inspectors d'Hisenda veuen inconstitucional que el pacte obri la porta a la cessió del 100% dels tributs a Catalunya. Els sindicats UGT i Comissions Obreres reconeixen que la llei d'amnistia pot ser un terreny polèmic i relliscós, però asseguren que cal apostar per la normalització de la vida política i social a Espanya i Catalunya.
Són 2:15 de la nit. No sé si s'està repetint el patró, perquè aquestes últimes nits sempre ha passat que aquesta hora és quan més es complicava la situació davant de la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. Així que hi anem en directe. Paula Brujats, quina és la situació ara mateix?
Doncs els manifestants de primera fila que segueixen llançant petards i també algunes ampolles de vidre a la línia policial han encès també les primeres bengales i tots aquests llançaments han obligat a la línia policial a avançar. El que han fet ha estat avançar les tres furgonetes que tenen a primera línia per ser més a prop dels manifestants, per parar també l'impacte d'aquests objectes que van llançant cada vegada amb més intensitat. Hi ha també tres columnes de policies darrere preparats, doncs, per intervenir si això va més. Tots porten casc, escut a les mans i també escopetes per si han de disparar, doncs, material antiavalots. I, mentrestant, el que hem sabut, Manel, és que la delegació del govern ha xifrat en 8.000 persones la concentració d'aquest vespre a Ferraz. Aquesta és la xifra definitiva, 8.000 persones, i, per tant, la d'avui és la concentració més multitudinària des de divendres passat, que és quan es va fer la primera d'aquestes 7 nits de concentracions aquí a la seu dels socialistes a Madrid, la d'avui atiada clarament pel Partit Popular i també per l'extrema dreta de Vox.
Doncs moltíssimes gràcies per aquesta última hora. És la concentració més nombrosa fins ara de les que s'han fet en aquest 7è dia seguit de protestes a Madrid. Si hi ha novetats, tornarem a connectar-hi.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
És una altra de les notícies de la jornada. Ingressat en estat greu però estable l'expresident del PP català i fundador de Vox, Aleix Vidal Quadras. Li han disparat aquest migdia en ple carrer a Madrid en un atac planificat, però sense motivacions ideològiques, segons la policia. De moment, no hi ha detinguts. Marta Cristià.
Cap a quarts de dues del migdia, una persona s'ha acostat a Aleix Vidal Quadras, que passejava pel carrer Núñez de Balboa, al barri de Salamanca, i li ha disparat a la cara. Després ha fugit en moto amb una altra persona, i ara la policia les busca a les dues. També investiga si la moto han fet servir... Si la moto que han fet servir és una que ha aparegut cremada a la tarda a Fuenlabrada.
Totes les hipòtesis estan obertes, per tant, molta prudència, però els investigadors sospiten que l'autor del tiroteig podria haver actuat per encàrrec. Vidal Quadras ha assenyalat que l'atac pot estar relacionat amb els seus vincles amb l'oposició iraniana.
De fet, el Consell Nacional de la Resistència Iraniana, amb qui l'expolític té relació des de fa anys, ha qualificat l'agressió de terrorista i ha recordat l'animadversió que li té el règim iranià. Però la policia no ha donat més detalls sobre aquesta qüestió. També ha condemnat l'atac a Vidal Quadras el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i ha demanat que s'acceleri la investigació. En missatges a xarxes socials, tant el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, com el president Pere Aragonès, han traslladat la seva solidaritat a Aleix Vidal Quadras i li han desitjat que es recuperi aviat. Aleix Vidal Quadras està ingressat fora de perill a l'Hospital Gregorio Marañón. Segons l'últim comunicat mèdic, té una doble fractura mandibular i l'hauran d'operar.
El jutge que investiga si es va discriminar els policies nacionals i els guàrdies civils en la vacunació contra la Covid dona 20 dies a l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, perquè declari voluntàriament com a investigada, Oriol Pujador.
En la interlocutòria, el magistrat diu que la decisió de frenar la vacunació va ser arbitrària, il·legal, injusta i clarament discriminatòria. A més, assegura que va posar en greu risc la salut i la vida de milers de funcionaris policials. La causa, recordem-ho, se centra en uns missatges de WhatsApp que Vergés va enviar i en què es demanava prioritzar altres col·lectius de vacunació abans que els policies. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha mostrat tot el suport del govern a la exconsellera.
Esperem que no arribi enlloc aquesta investigació amb un tema que efectivament es tracta des del nostre punt de vista d'una persecució política per part dels sindicats policials.
Balcells ha assegurat que els criteris de vacunació van ser sempre sanitaris. Alba Vergés no té cap obligació de declarar, ja que és aforada.
Una de cada tres pacients menors ateses per agressió sexual a l'Hospital Vall d'Hebron pateix estrès posttraumàtic. Ho han detallat els responsables de l'equip EMMA d'atenció a les violències envers infants i adolescents d'aquest hospital, que l'últim any ha atès 314 víctimes de la ciutat de Barcelona. Quin és el perfil més habitual de les víctimes a la Vall d'Hebron, Montse Comelles?
Doncs el d'una nena d'uns 10 anys i l'agressor sol ser un familiar. De fet, la meitat d'agressions passen dins de la família i, en segon lloc, en un 35%, en l'àmbit de l'escola o del lleure de la víctima. Anna Fàbrega, psicòloga de l'equip de la Vall d'Hebron, explica els símptomes de les nenes que pateixen estrès posttraumàtic.
Pensaments, imatges que li venen al nen o la nena, que li venen de forma intrusiva quan està, per exemple, a l'escola, no? Intentant estar atent o concentrat amb el que li estan explicant, o, per exemple, quan se'n va a dormir, i li venen doncs imatges intrusives de la situació de violència sexual que ha viscut. Una barreja d'emocions, de tristesa, de ràbia, de culpa, de vergonya, de por.
Hem parlat també amb una família afectada.
Sí, la Magda és la mare de la Clàudia, d'11 anys, que ha estat víctima de tocaments reiterats per part del seu cosí, que ara en té 19. Amb la veu distorsionada per preservar la seva identitat, ha explicat el seu cas a Catalunya Ràdio.
La nena em diu que sí, podem parlar. M'ho diu molt seriosa i jo li dic que sí. I em diu que aquesta persona la toca i es posa a plorar. Se'ns enfonsa el món perquè no entenem res. Doncs jo li pregunto que des de quan i ella em diu que des de que recorda. Són tocaments per fora de la roba.
Pràcticament tots els agressors són homes i d'aquests, més de la meitat, són majors d'edat.
El Departament d'Educació obligarà tots els centres educatius a regular l'ús del mòbil a partir del curs que ve. De fet, fins ara ja ho estan fent el 53% de les escoles i instituts. Ho hauran de fer en base a un marc normatiu que la Conselleria presentarà al gener, un cop hagi escoltat les propostes de tots els consells escolars de Catalunya. Maria Costa.
El Departament establirà un marc normatiu, com unes pautes a seguir, perquè els centres educatius s'hi fixin quan redactin la seva pròpia regulació de l'ús del mòbil. Una regulació, això sí, que s'haurà d'encabir en aquest marc i que els centres hauran de tenir llest, peti qui peti, el proper curs. Ara s'ha obert un procés participatiu amb tots els consells escolars del territori perquè ho debatin amb tota la comunitat educativa. Ho diu el secretari de Transformació Educativa del Departament, Ignasi García Plata.
Hauria estat més senzill comunicar una prohibició d'ús dels mòbils, però creiem que aquesta actuació no tindria la incidència educativa que té el procediment que hem decidit iniciar.
Avui ja s'ha reunit el Consell Educatiu de Barcelona i ha fet el primer posicionament. Demanen al departament una regulació per a tots els centres, segons les edats, i veuen bé que els mòbils es quedin fora de les aules. Tot plegat ho transmetran al Consell Escolar de Catalunya, que prendrà una decisió final al desembre i llavors ho farà saber el departament.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
La finestra indiscreta.
Les úteres van aire mas.
Aquesta setmana sentirem un amor per Isabel Cuixet i l'Enric Auqué ens prometrà el mar.
Us llevaré a mi tierra, a Tarragona, a mi pueblo, a Montroig del Camp.
I passejarem amb Jude Law pels sons i escenaris de la nit de la Iguana.
Soy hábil en captar vibraciones.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Que gran està l'Andreu.
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps.
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va! Comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line, els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums, màtrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Què tenen en comú ara més que mai la resiliència, la projecció, la superació, la formació o la trajectòria en l'esport? Descobreixo en directe el dimarts 14 de novembre a les 8 del vespre a la gala Valors de l'Esport, Esport.es, amb el patrocini de CaixaBank, Danone, Toyota, Movistar, Iberdrola i La Liga. Esport, és temps de valors.
Al matí de Catalunya Ràdio, tot allò que t'afecta.
Inés, bon dia.
Tenc uns veïns que a les 7 del matí ja estan fumant en l'espat interior. Clar, jo no puc obrir la meva cuina.
636-360-609. És la bústia de queixes i denúncies al teu servei.
Tinc uns veïns que fan festa dos cops per setmana i cada cop que pujo em diuen que és l'aniversari d'un amic. Portem 40 amics.
Un cap d'any, una revilla de Sant Joan, perfecte, però que cada dia no. Aleshores, estic reeducant aquest veí.
636-360-609. Al matí de Catalunya Ràdio, t'escoltem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara cap al Pròxim Orient, perquè Israel farà pauses diàries de 4 hores al nord de Gaza per facilitar el desplaçament de civils cap al sud de la franja. Els combats a Ciutat de Gaza, la capital, s'han intensificat especialment prop de l'Hospital del Quds, on hi ha refugiades unes 14.000 persones, a més dels pacients. I també ha augmentat la repressió israeliana a Cisjordània. 18 palestins han mort aquest dijous en enfrontaments amb l'exèrcit israelià. Els enviats especials de Catalunya Ràdio a Jerusalem han pogut parlar amb un dels periodistes més reconeguts d'Israel, però que ara s'està quedant una mica sol, admet, per les seves crítiques a la duresa de l'ofensiva militar a Gaza. Estem parlant de Gideon Levy, articulista del diari Haaretz. Enviats especials a Israel, Sergi Roca i Josep Forns, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
Bona nit. Qui és Gideon Levy, Sergi?
És un periodista veterà, considerat d'esquerres en un país on cada vegada això és més minoritari, que escriu a l'Haaretz, també un diari crític amb Benjamin Netanyahu, i un periodista que potser heu vist els últims dies en un discurs seu de fa un temps per xarxes, on feia un discurs molt dur criticant la deshumanització dels palestins per part d'Israel. Doncs bé, amb aquesta nova guerra, per ell, encara s'està anant a més.
Pots veure la televisió israeliana durant hores i no veure ni una sola imatge de Gaza. Això és una forma de rentat de cervell, una forma de negació i deshumanització total. A Gaza no hi ha éssers humans.
Cap on creu que derivarà aquesta guerra, Sergi?
Segons Levy, cap a res de bo, sincerament. Per ell, les guerres només generen perdedors.
Què vol dir ara guanyar la guerra? D'acord, conquerim Gaza. Això és una victòria? No n'estic segur. Què farem amb Gaza? Matarem tots els líders de Hamas? Això és una victòria? Què ve després de Hamas?
What comes after Hamas?
I de fet en recordava com als anys 80 Israel va expulsar del Líban l'Organització per l'Alliberament de Palestina, però que després allà hi va aparèixer Hezbollah, que va resultar ser encara pitjor per Israel.
I qui pot assumir un lideratge a Israel i Palestina? Com ho veu?
A Palestina, i més concretament a Gaza, qui no hi té cap opció per ell és l'Autoritat Nacional Palestina.
L'ANP no és ningú ara mateix. És anacrònica. Està molt polaritzada. No és popular, no és eficient i és corrupta, almenys en part. He vist que amb prou feines controlen Ramallah. Com han de gestionar Gaza si no hi són gaire ben rebuts?
I a Israel, per ell, Benjamin Netanyahu ha acabat la seva pròpia tomba.
És un mort vivent. La seva carrera política s'ha acabat. No sé com pot sobreviure aquest fiasco, perquè fins i tot els que són més de dretes reneguen d'ell i crec que haurà de plegar després de la guerra.
I si mira més enllà de les seves fronteres, del paper dels Estats Units i de la Unió Europea, què en pensa?
Mira, ha estat especialment dur amb la Unió Europea, qui acusa de finançar, de donar suport a Israel, tot donant lliçons morals.
La Unió Europea és part d'aquesta farsa. Parla de valors, de democràcia, de llibertat, mentre Israel manté una dictadura militar brutal al seu pati del darrere des de fa 55 anys.
Dels Estats Units només lloa que siguin dels pocs que intenten defensar els drets dels palestins de Cisjordània.
És un periodista, però que no pot trepitjar la franja de Gaza des de fa 16 anys. No. Per què?
Perquè tots els periodistes israelians ho tenen prohibit des de l'inici del bloqueig de la franja per l'arribada de Hamas al poder. Levy hi ha anat molt sovint abans del 2007. Ara ho enyora i s'ho mira tot amb preocupació des de Tel Aviv, on és ell.
No hi ha lloc al món on tingui més ganes que estar que a Gaza. M'encanta Gaza, m'estimo la gent de Gaza i tinc amics que ni tan sols sé si estan vius o morts ara mateix. Gaza és un lloc molt especial, no ens equivoquem.
Doncs moltes gràcies, Sergi, una nit més per aquesta connexió en directe. Bona nit.
Adéu, bona nit.
I ara afegim una altra veu important també en tot aquest conflicte, és la de l'alcalde de Ramala, Issa Kassis, que ha estat a Barcelona, on ha demanat un alto el foc a Gaza i ha alertat de la tensió que s'està generant a Cisjordània pels atacs de colons jueus i de l'exèrcit israelià. L'ha anat a trobar Vicent Mifsud.
Issa Kassis, provinent del món bancari cristià ortodox, diu que vol que a la seva ciutat la gent vulgui viure per Palestina en lloc de voler morir per ella, però creu que l'actuació d'Israel està provocant la desesperació a Cisjordània.
Són una combinació de persones bones i dolentes, una combinació de totes les faccions, independents del Front Popular, de Hamas, del Front Democràtic, de totes les faccions. I estic segur que algunes d'elles, moltes d'elles, poden utilitzar la situació de malestar a Cisjordània per debilitar Mahmoud Abbas i l'administració.
En una conferència al CIDOP, al Centre d'Estudis Internacionals de Barcelona, Kassis ha considerat inviable que l'autoritat palestina pugui fer-se càrrec de Gaza després de la incursió d'Israel.
El que han declarat és que volen erradicar Hamas de Gaza i després permetre que l'autoritat palestina se'n faci càrrec. Fer-nos càrrec de què? Controlem nosaltres ara Cisjordània per fer-nos càrrec de Gaza?
Demana un alto foc i una mesa de negociació de pau. Creu que encara és possible, però no tenen interlocutor a l'altre costat, perquè l'esquerra israeliana, que va fer els acords d'Oslo, ha desaparegut.
Moltes gràcies, Vicent. El president de Portugal convoca eleccions anticipades per al 10 de març per treure el país de la crisi provocada per la dimissió dimarts del primer ministre socialista António Costa. El president de Portugal ho ha anunciat així.
Portuguesos, cridat a decidir sobre l'escenari creat per la dimissió del govern, he optat per la dissolució del Parlament i la convocatòria d'eleccions per al 10 de març del 2024.
En 10 de març 2024.
Són les 10:48 de la nit i anem cap a Madrid perquè creiem que hi ha les primeres càrregues policials. Paula Brujats.
Sí, exactament és així. El que ha fet la policia és que ja estava tipa d'aquests objectes que s'estaven llançant a la línia policial i, per tant, el que ha fet ha estat carregar per intentar dispersar els manifestants. No ho han fet des de la línia policial aquí al carrer Ferraz, sinó que han procedit, com abans d'ahir, que han vingut per un carrer adjacent, per tant, els han interceptat per darrere i a partir d'aquí corredisses, càrregues, hi ha diverses barricades enceses al que és el carrer paral·lel de Ferraz, alguns contenidors cremats. Hem vist com a mínim també dues persones que se les emportaven detingudes, que les detenien doncs, agents de paisà de la policia espanyola que estaven també situats enmig d'aquesta manifestació. Hi ha diversos manifestants que ara mateix el que han fet és apuntar el cul a terra. S'han assentat aquí al carrer Marquès de Urquijo, que és el que fa cantonada amb Ferraz, on hi ha la seu del Partit Socialista. Però, per tant, la imatge ara és que aquesta primera fila que us explicava fa una estona davant del cordó policial del carrer a Ferraz ha quedat del tot dissolta. Ara mateix aquí no hi ha ningú i el que han fet els manifestants ha estat dispersar-se per tots aquests carrers de del costat, corrent davant de la policia, que amb les furgonetes també disparant directament pilotes de goma, porra en mà, ha anat dispersant aquests manifestants. Ara mateix la manifestació continua, perquè els manifestants, la majoria, segueixen aquí. Ara mateix no veig cap càrrega des de la meva posició, però ara sí que el cordó policial que hi havia aquí a primera línia del carrer Ferraz avança. Han sortit alguns dels primers policies porra en mà, que el que estan fent és donar cops de porra a diversos manifestants que es concentraven aquí a primera fila. L'objectiu de la policia és dispersar el més ràpid possible aquesta manifestació, que estava pujant de to, us ho explicaven les últimes connexions. Per tant, aquest és el minut i resultat ara mateix, la policia carregant per dispersar la concentració.
Moltes gràcies, Paula, per aquesta última hora. Busquem una mica de tranquil·litat. Canvi radical. El contrabaixista Ron Carter actua avui a la sala Paral·lel 62 dins del Festival de Jazz de Barcelona. L'històric músic de jazz, que va treballar amb grans figures com Miles Davis, arriba a Barcelona amb la seva formació Foresight. A la sala Paral·lel 62 hi tenim el Marc Ruiz.
L'acompanya la pianista canadenca Renee Rosnes, el saxofonista Jimmy Green i el percussionista Peyton Crossley, amb qui ja va publicar un disc el 2019. Ron Carter és el contrabaixista que ha gravat més discos de la història. Participa en més de 2.000 gravacions. Ha tocat amb mites del jazz com el pianista Thelonious Monk, el saxofonista Cannonball Adderley, el trompetista Lee Morgan o el pianista McCoy Tyner. I als anys 60 va formar part del segon quartet de Miles Davis, al costat de Herbie Hancock o Wayne Shorter. La llista de noms amb qui ha tocat és gairebé inesgotable. Aretha Franklin, Roberta Flack, Billy Joel, Paul Simon, Bill Evans, Sonny Rollins, Chet Baker, Sarah Vaughan, James Brown, el que vulguis. És història viva del jazz, mestre i músic que continua fent concerts i publicant discos als 86 anys. I a més, participa de forma activa en la Fundació de Jazz d'Amèrica per ajudar músics de jazz d'edat avançada. Carter ha practicat tota mena de gèneres des de la seva joventut amb els mestres del hard bop, passant per l'electrificació al final de la seva etapa amb Miles Davis, les bandes sonores, el hip-hop o el jazz llatí, en versions fantàstiques com la del bolero Lágrimas Negras de Miguel Matamoros, que va publicar fa només 2 anys. L'any passat es va estrenar un documental basat en la biografia Finding the Right Notes i l'acompanyava un disc perfecte per endinsar-se en l'univers de Carter.
I en la jornada de l'acord, avui en David Guzmán vol fer un cant el dia 9 de novembre. S'ha de sentir el que ens diu sempre David Guzmán.
A còpia de repetir-ho, a Catalunya tenim el mèrit d'haver convertit en un meme l'expressió dies històrics. Però si hi ha una jornada en tot el calendari que mereix aquesta categoria és avui. L'acord d'investidura no s'ha tancat avui perquè sí, no és la criatura que surt més tard del que toca, sinó que s'ha triat una data memorable. Segurament té a veure amb la sonoritat nasal 9 novembre, 9N, 9C, que ho fa que tal dia com avui concentri tanta historicitat i tanta èpica. L'any 1940, mig un desert cultural devastador, Joaquín Rodrigo va estrenar a Barcelona aquesta meravella que és el Concierto de Aranjuez. I si algú té ganes amb l'acord d'avui d'estirar el xiclet de les metàfores gastades, val la pena recordar que l'autèntica jugada mestra va ser la d'un jove de 22 anys, Garry Kasparov, que es va convertir en campió mundial d'escacs contra Karpov quan? Un 9 de novembre a Moscou. L'amant de les metàfores s'enroca en les comparacions? Bé, doncs sap que el calendari mai no falla, un dia com avui, l'aniversari d'aquesta celebració. El mur de Berlín, que cau, òbviament, un 9 de novembre, quan si no, en aquest cas l'any 89. El mateix 9 de novembre que l'any 14 ens va permetre votar en aquell assaig de referèndum que es va dir consulta ciutadana. El mateix 9 de novembre, i això ens agrada menys, que un tal Donald John Trump guanyava les presidencials als Estats Units. Però l'efemèride floral que més em plau celebrar cada any té forma de pregunta triple. ¿Quién la escribía versos? Dime quién era. ¿Quién la mandaba flores por primavera?
¿Quién cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas?
Catalunya nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Com trencar el cercle de la pobresa? En parlem al CaixaForum Girona amb el catedràtic d'Educació Jordi Riera i Romaní, la directora de l'Escola de Noves Oportunitats del Llindar, Begoña Guaix i Llagüe, i el director de la Fundació Sergi, Lluís Puigdemont i Reverter. Cicle de conferències en clau de futur, dimarts 14 de novembre. Organitza el Punt Avui amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.
Hi ha moments que m'estimo més no llegir. Em supera. Per què?
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minuts, diari obert. Vols navegar a una velocitat molt gran a un preu molt petit?
A veure, ara tenim fibra de 1.000 megas i mòbil amb 80 gigas per només 25 euros al mes durant 6 mesos.
Passa't a Vera, l'operador de veritat. Contracta-ho ara a botigues Vera o trucant al 1543.
Consulta les condicions a somvera.cat/promocions.
Moda, música i menjar de carrer? Això és Rec.0. Vendes especials de grans marques, dissenyadors i moda sostenible en belles fàbriques del barri del Rec d'Igualada.
Un gran circuit urbà amb pop-up stores, gastronomia i concerts.
Del 8 al 11 de novembre, de 10 a 21 hores.
www.rec0.com.
Què tenen en comú ara més que mai la resiliència, la projecció, la superació, la formació o la trajectòria en l'esport? Descobreixo en directe el dimarts 14 de novembre a les 8 del vespre a la gala Valors de l'Esport, Esport.es, amb el patrocini de CaixaBank, Danone, Toyota, Movistar, Iberdrola i La Liga. Esport, és temps de valors.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Diu que demà plourà. No, no és per dir...
Hem perdut el control de les músiques que sonen en aquest programa i l'ha agafat Tomàs Molina, com fa cada nit a aquesta hora. Quina cançó i per quin motiu l'has escollit, Tomàs?
Doncs benvingut als Pirineus, de Pau Ballbé, perquè... ja ho deia, la cançó començava d'aquesta manera, no? Sembla que plourà, sembla que nevarà, de fet, i ho farà bàsicament als Pirineus al llarg d'aquests propers dos dies. Passa una petita línia frontal entre divendres i dissabte que afectarà tan sols l'àrea del Pirineu. Serà un divendres ben variat. A les comarques del centre i al sud del país farà força sol, ventós, amb aquest vent de mestral que seguirà encara bufant en aquesta zona. A la meitat del centre i al nord hi haurà aquests intervals en núvols i en l'àrea del Pirineu hi haurà aquestes precipitacions que seran presents, sobretot en punts d'alt Pirineu, i que ja a la matinada, al matí de divendres, potser es podrien estendre a més indrets d'aquesta meitat nord, d'aquesta zona de muntanya. Les temperatures, de moment sense canvis, però amb tendència a pujar, i això durarà divendres-dissabte, perquè a partir de llavors, dissabte-Sant Martí, arriba aquest estiuet de Sant Martí que sembla que s'allargarà diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, però alerta, no estem parlant d'estiuet, eh? És migdia, en què potser sí que algú voldrà anar amb màniga curta, però ni al matí ni al vespre el temps no ens deixarà, sens dubte, anar amb màniga curta.
Doncs moltíssimes gràcies, Tomàs. Ja estem més equipats per encarar les pròximes hores. Fins demà, bona nit.
Fins demà. Una sola frase al cap.
Aquesta l'ha escollit en Tomàs Molina amb molt bon criteri i la següent la posem nosaltres. Arriba molt amunt per vies no explorades abans i en condicions duríssimes. S'ha de tenir caràcter per afrontar-ho. I a Catalunya hi ha una escaladora única. Ara està especialment contenta perquè li reconeixen la seva manera d'enfilar-se per parets impossibles.
Hola, sóc la Silvia Vidal, sóc escaladora de grans parets i conferenciant, i avui ha sigut un bon dia i doncs volia donar les gràcies al Festival de Muntanya de Torelló per atorgar-me el Premi Flor de Neu, i contenta i agraïda per tots aquests reconeixements que s'estan fent darrerament aquestes expedicions d'escalada en solitari que faig. Moltes gràcies, bona nit.
Tant de bo tu que ens escoltes també assoleixis els reptes que et plantegis. Demà ens tornaràs a tenir aquí a les 10 amb les notícies tan ben pensades com puguem. Sona Wet and Rusting, de Menomana. I com que no ens agrada tenir l'última paraula, la cedim al cantant del grup.
Hi, this is Brent from the band Menomina. Thank you for listening to our song, Wet and Rusting. Bonne nuit.